Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 10 de desembre del 2023. A aquesta hora està a punt de sortir el sol per l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins a 6:15 de la tarda al canal, a l'altra punta del país. És un diumenge que hi ha una pila de gent rascant al fons de la paella d'aquest llarg pont de la Constitució, intentant aprofitar les últimes hores abans de tornar a casa. Salutació a tots aquells que d'aquí a unes hores us heu de ficar dins un cotxe i fer quilòmetres, en el millor dels casos, a una velocitat no especialment alta. Sapigueu que si agafeu el cotxe al matí, si us toca aquest matí, hi ha boira important en algunes zones del país, com la Catalunya Central i Ponent. Per la resta, la notícia, m'explica el Martí Oliveres, és que continuen ascendint les temperatures i ho seguiran fent fins dimarts que ve, perquè, atenció, hi ha alguns punts de Catalunya que demà o dimarts poden arribar als 24-25 graus. No es descarten rècords de calor pràcticament mitjans de desembre. Per tant, déu-n'hi-do la que es prepara en aquest inici de setmana. És un diumenge, com dèiem, de retorn per molta gent, però que té un gran al·licient. No us deprimiu, tampoc, en la tornada cap a casa. El partit d'aquesta nit, Barça-Girona, que arriba amb un morbo molt considerable. De fet, si ens ho arriben a dir el mes de setembre, no ens ho creiem, però el cert és que estem a la jornada 16 de Lliga. Després d'avui s'haurà disputat més d'un 40% de la competició i el Girona, depèn de com acabi el partit avui a Montjuïc, pot sortir líder ampliant avantatge respecte al Barça i al Real Madrid. I això converteix el partit d'avui en una mena d'anomalia històrica que el fa, sincerament, el fa molt, molt atractiu. El Girona ara mateix és un dels equips que ha demostrat més fortalesa de les grans lligues europees, i això, a mesura que avança la temporada, encara l'enforteix més. I, a més, l'interès del partit també rau en que el Barça ha començat a trobar una línia després de la victòria contra el Porto i l'Atlètic de Madrid. Per tant, probablement tots dos arriben al seu millor moment de la temporada. Pel Barça el partit és vital, més cap al Girona, perquè una victòria efectivament reenganxa l'equip de Xavi a la Lliga, continuaria tercer, quedaria un punt del Girona, dos del Madrid, per tant els tindria a l'abast, però òbviament una ensopegada i encara més una derrota deixaria les coses molt difícils al club. De fet, fixeu-vos que ràpid que canvien les coses al futbol, perquè fa cosa de 10 dies, abans de derrotar el Porto a la Champions i classificar-se pels vuitens de final de la competició, bufaven vents perillosos a Can Barça. De fet, per primer cop es van començar a obrir debats sobre la continuïtat de Xavi a la banqueta, que va haver de sortir el president del club a dir que estaven amb ell. Que quan surt un president a dir que està amb l'entrenador, vol dir que efectivament estan bufant vents perillosos. Una pila de gent mirava ja cap al filial, cap a Rafa Márquez, l'entrenador del segon equip. Però la victòria a Europa i sobretot el gran partit del Barça contra l'Atlètic de Madrid ho va canviar absolutament tot. I avui hi ha aquest Barça-Girona-Montjuïc, el primer partit que també posa a prova una altra cosa que és interessantíssima, que és la sociologia dels aficionats del futbol catalans. Perquè, efectivament, hi ha una pila d'aficionats culers, molt culers, que fa temps que han agafat una simpatia més que evident cap al Girona. Simpatia que no existeix cap a d'altres equips com catalans com l'Espanyol. No ha donat temps, és obvi, a construir una rivalitat entre Barça i Girona. I, per tant, avui és el dia que aquestes simpaties es posen a prova. A moltes cases, a molts bars i a algunes famílies. Avui, en tot cas, hi ha un gran partit de futbol. Un Barça-Girona que al setembre no hauria hagut de tenir més història, però davant la temporada que estem vivint, ara mateix és, per mèrits propis, un gran duel per la Lliga. Un partidàs amb totes les lletres que, evidentment, seguirem a RAC1 i del qual en farem una tertúlia una mica més ampliada a partir de les 10 del matí. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, a les 8 i 5 minuts, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de les carreteres, sobretot de la P7, per l'operació tornada del macropont de 5 dies. Trànsit ha desplegat un dispositiu especial a partir de les 12 del migdia i fins la mitjanit. Preveu que tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 250.000 cotxes.
I atenció que us ho avança el Via Lliure de RAC1. Rosalia projecta instal·lar els seus estudis a l'Hospitalet de Llobregat. La cantant, que sabeu de renom internacional, ha encarregat un projecte a un prestigiós despatx d'arquitectura barceloní i se sumarà així al mig miler d'artistes que ja han triat l'Hospitalet per anar a treballar-hi.
Pendents també de la vetlla de l'actriu Itziar Castro, que comença d'aquí una hora a Pallejar, al Baix Llobregat, on viu la seva mare. La capella ardent estarà oberta al públic avui durant tot el dia i demà fins les 4 de la tarda. La mort sobtada de l'actriu als 46 anys ha commocionat el món cultural.
I a l'Argentina, Javier Milei pren possessió avui com a nou president a primera hora d'aquesta tarda a Buenos Aires. S'hi esperen mandataris d'arreu del món, entre els quals el rei Felip VI, però no hi serà Pedro Sánchez. També hi haurà, en aquest cas, líders de la dreta espanyola com Santiago Abascal, Esperanza Aguirre o Cayetana Álvarez de Toledo.
I els Premis Europeus de Cinema premien la producció catalana Robot Dreams de Pablo Berger com a millor pel·lícula d'animació europea. També han reconegut La Societat de la Nieve del català Juan Antonio Bayona amb dos premis pels efectes visuals i per la perruqueria i el maquillatge.
Esports, Barça i Girona mesuren aquesta nit a Montjuïc les respectives aspiracions a la Lliga al duel català de la primera divisió. Després de l'empat del Real Madrid ahir al camp del Betis, els gironins quedaran líders en solitari si guanyen, i els blaugrana busquen enganxar-se a la lluita pel títol amb un triomf que els situaria a dos punts dels blancs i a un del rival d'avui. Xavi té el dubte de Marcos i les baixes de Ter Stegen, Íñigo i Gavi, i Mitchell no pot comptar amb Angel Borja ni Pablo Torre.
I pel que fa al temps, alerta si heu de conduir aquestes primeres hores, perquè torna a ser un matí amb moltes boires a l'interior, sobretot a Ponent, a la Catalunya central i al Prepirineu. En aquestes zones més fondes de l'interior, el fred quedarà atrapat tot el dia, però a la costa i a les cotes altes del Pirineu, en canvi, seguirà pujant la temperatura i l'ambient serà càlid per l'època.
Ara són les 8 i 7 minuts. De seguida parlem d'aquesta operació tornada, d'aquest llarg pont de desembre, a tota aquella gent que hagueu de tornar, d'aquesta presa de possessió de Javier Milei com a president de l'Argentina i també del comiat a Itziar Castro, que arrencarà a les 9 del matí, però abans, déu-n'hi-do l'expectació altíssima pel partidàs d'aquest vespre entre Barça i Girona amb el lideratge en joc. Salvador, bon dia.
Hola, Xavi Bundó, molt bon dia.
Ho estàvem comentant i avui bona part de la premsa, ara de seguida ho repassarem, que es fixa en aquest partit de futbol, que a més ja era un gran partit de futbol tenint en compte la situació de, tant del Girona com del Barça, però que encara ha agafat més cos després que el Real Madrid ahir empatés al camp del Betis. I per tant, el partit d'aquest vespre a les 9 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys és una oportunitat d'or per Barça i per Girona en la clau de la lluita pel títol de la Lliga. És una situació excepcional per l'equip gironí, que mai s'havia trobat en aquesta posició privilegiada.
Sí, podem dir que és un partit històric, sobretot des del prisma del Girona, que hi arriba amb 4 punts més que el Barça a la classificació i que, passi el que passi aquesta nit, continuarà per davant dels blaugrana després del partit. Si guanya, a més, tornarà a ser líder en solitari i confirmarà candidatura a la lluita, com a mínim, pel títol de Lliga. L'entrenador Mitchell Sánchez té clar que un triomf confirmaria el seu equip entre els grans d'aquesta Lliga, però vol que els seus jugadors afrontin el partit precisament amb humilitat, diu, d'equip petit.
En el meu cap està la possibilitat de guanyar, però pocs rivals aniran al camp del Barça pensar que són favorits. Nosaltres som un equip molt, molt, molt humil. Si pensem que hem de jugar de tu a tu, estem equivocats.
En aquest sentit, diu Mitchell que el partit contra el Real Madrid a Montilivi, que el Girona afrontava amb una onada d'eufòria descomunal i que va perdre per 1-3, ha de servir de lliçó, però és conscient també que guanyar el Barça a casa seva equival, com dèiem, a presentar candidatura, ja sense cap mena de dubte ni pal·liatiu, a jugar Champions l'any que ve i, per què no, a intentar guanyar la Lliga.
De ganar al Barça, pues entramos en otra dimensión, porque sería dejarle a 7 puntos y tendría muchísima repercusión para todo el mundo. Esta plantilla podría dar un salto de calidad muy importante.
Mitchell dirigirà aquest matí una sessió d'activació a la ciutat esportiva de la Vinya i en acabat donarà la llista de convocats abans de viatjar cap a Barcelona. Té les baixes de Yangel Herrera i Borja García per lesió i Pablo Torre, que està cedit pel Barça i té clàusula de la por. Precisament Pablo Torre va ser el millor al partit de Copa d'aquesta setmana. Doncs bé, perquè pogués jugar Pablo Torre, el Girona hauria de pagar 300.000 euros per desactivar aquesta clàusula de la por. Està establert per contracte i el club gironí ha decidit que no afronta aquesta quantitat per només més un partit a més aquestes alçades de temporada. En canvi, sí que jugarà Eric García, que també està cedit al Barça, però en el seu cas no hi ha clàusula de la por.
Això pel que fa al Girona, però mentrestant, pel que fa al Barça, guanyar aquest partit també suposaria una gran victòria, ja no només per un rival en aquests moments directe per la Lliga, sinó perquè després de la pèrdua o de l'empat d'ahir del Madrid es situaria a només 2 punts del que llavors sí que seria líder, que és el Real Madrid.
Sí, i a un del Girona, i a més, com comentaves fa un moment, seria confirmar la recuperació tant a nivell de resultats, però també pel que fa en joc, encarrilada amb les victòries contra el Porto a la Champions i sobretot, dic sobretot perquè l'equip sí que va donar una molt bona imatge contra l'Atlètic de Madrid a l'últim partit de Lliga. Xavi Hernández, que donarà també la convocatòria avui mateix, té el dubte de Marcos Alonso, que arrossega molèsties des de fa dies i ahir no es va poder entrenar, i les baixes, aquestes ja confirmades, de Ter Stegen, Íñigo Martínez i Gavi. I diu Xavi que sí, que veu el rival d'avui al Girona capaç de guanyar la Lliga.
Creo que pueden aspirar a ganarla, claro que sí. Lo han demostrado, estamos prácticamente en el ecuador de la competición y van líderes. Son valientes y creo que les ha hecho el hecho de ser valientes les ha hecho estar allí. Eso es lo que más me gusta.
El tècnic barcelonista també va parlar ahir a la prèvia del partit dels cedits que té el Barça al Girona, Pablo Torre i Eric García, i de les sempre controvertides clàusules de la por. Xavi va deixar ben clar que ell preferiria que el central de Martorell, Eric, tampoc pogués jugar avui.
Ho trobo il·lògic que un futbolista jugui contra tu quan esteu. Ho trobo il·lògic. És més, i de fet, segurament estarà extramotivat per mostrar el seu nivell, no? Com va passar amb Joao Félix la setmana passada. Ja sabeu la meva opinió. I el de l'Eric va ser perquè no la vam poder posar a última hora. Va ser per això.
L'entrenador del Barça també va descartar el fitxatge d'un porter al mercat d'hivern per cobrir la baixa de Ter Stegen, que ha estat operat aquesta setmana d'una lesió d'esquena. El Barça-Girona començarà a les 9 de la nit amb arbitratge d'Isidro Díaz de Mera Escuderos i Valentín Pizarro Rodríguez al bar amb B baixa, el videoarbitratge, i naturalment en directe aquí a RAC1 avui amb narració dual. Joan Maria Pou i Miquel Agut, que serà, com sempre, la veu del Girona.
Tots dos, a partir de les 10 del matí, a 10:15, els tindrem al Via Lliure també per viure aquesta prèvia d'aquest partidàs, d'aquest Barça-Girona a les 9 de la nit a Montjuïc. Duel català que, a més, com dèiem, té una dimensió encara més gran gràcies a l'ensopegada que va viure i el Real Madrid al camp del Betis.
Empat a 1 en un partit força igualat en què el Madrid es va avançar amb un altre gol de Jude Bellingham, que ja en suma 12 a la Lliga, i que el Betis va empatar gràcies a una canonada des de fora de l'àrea del català Aitor Ruibal. Isco, a les acaballes del partit, exmadridista ara al Betis, va enviar una rematada cap al pal, que podia haver suposat la victòria local i la derrota del Madrid. L'entrenador blanc, Carlo Ancelotti, dona per bo el punt aconseguit, malgrat les nombroses preguntes amb enfocament derrotista que li van plantejar els periodistes ahir a la roda de premsa post-match.
Vale, muchas gracias.
Si queréis que no estoy satisfecho, o le digo, no estoy satisfecho, yo estoy satisfecho. Queréis que diga, estoy muy triste, enfadado... No és així, estoy contento.
Ancelotti content amb l'empat d'ahir, i és que a l'espera del duel català d'aquesta nit, el Real Madrid és el líder de la Lliga, amb un punt més que el Girona i 5 més que el Barça.
De fet, avui, efectivament, podria sortir líder, malgrat haver empatat ahir el Real Madrid. En tot cas, aquest Barça-Girona que us comentàvem és tema destacat a la premsa del dia, ja no només l'esportiva, com era d'esperar, sinó també la generalista.
Sí, comencem amb els diaris esportius. Mundo Deportivo parla de partidars històrics i una delícia pels aficionats, en què això sí subratlla que s'hi juga més al Barça. L'Esport titula un derbi en premi gran, també posa la pressió al Barça, i l'Esportiu, jugant amb l'escenari del partit, diu duel olímpic, augura un maig d'allò més obert i igualat. El Marca el presenta com un derbi en gran, i l'As, des del punt de vista del Madrid, diu que en sortirà un líder o un perseguidor. Pel que fa als diaris generalistes, La Vanguardia dibuixa una altra disjuntiva, pressió contra il·lusió. Segons el periòdico, és el derbi de Montjuïc en què s'enfronten el millor Barça de la temporada i el millor Girona de la història, i el diari de Girona aposta naturalment per l'equip blanc i vermell amb el titular la nit que esperava per fer-se immens. Apunta que el Girona mai s'havia presentat en tan bones condicions per derrotar per fi el Barça. Hi ha el concepte derbi.
Sí, t'anava a preguntar això. La disjuntiva sobre el concepte del derbi, que moltes vegades s'ha dit que és bàsicament un partit entre dos equips de la mateixa ciutat.
Sí,
no?
Sí, jo per això no prefereixo no
fer servir aquest terme, perquè si, vaja, històricament es tracta d'això, en un enfrontament entre partits de la mateixa ciutat.
Tot i que a vegades s'ha estirat el concepte
i
una
tant,
miqueta, no?
Abans que aparegués el clàssic, manllevat de l'Argentina, els Barça-Madrid o Madrid-Barça també es qualificaven de derbi. Al final és una manera de donar un caire diferent a un partit especial, però si anem a la literalitat del, ja ho diré, del que suposa un derbi, s'hauria de senyir equips de la mateixa ciutat.
Per cert, de cara, un últim apunt sobre el partit d'aquesta nit, una de les incògnites torna a ser quin aspecte pot presentar l'estadi Lluís Companys, que diumenge passat va registrar amb la visita de l'Atlètic de Madrid la pitjor entrada de la temporada, i vull recordar que avui és operació tornada d'una pila de gent, per tant, veurem què és el que acaba passant.
Sí, contra l'Atlètic, un dels rivals més atractius, de fet, el més atractiu des que havia passat també per Montjuïc al Reial Madrid, van anar-hi 34.568 espectadors, com deies, la pitjor entrada de la temporada en un partit del Barça a casa. I és clar, aquest Barça-Girona a les acaballes d'un pont barra aquaducte, que molta gent ha marxat de Barcelona, i també han fred gairebé d'hivern, tot i que
ja
ens ho explicarà el Martí, la situació no és tan dura, doncs tampoc arriben al millor moment per pensar en un ple a les graderies, com en teoria hauria de fer pensar un partit amb les característiques que acabem de comentar. Això sí, el Barça confia que el moment excepcional que viu el Girona porti molts seguidors gironins a Montjuïc, que a més podran lluir els colors del seu equip en qualsevol zona de l'estadi.
Es podran barrejar amb els aficionats.
Sí, no és un partit considerat del risc i, per tant, no es pot limitar la venda d'entrades ni l'accés de seguidors del Girona. Això pot ajudar a millorar la xifra d'espectadors respecte al diumenge passat, i a més el Barça ja fa temps que ha activat diverses promocions amb descomptes també per incrementar la venda d'entrades entre la seva afició.
Gràcies, Quim. Seguim pendents. Un minut per damunt d'un quart de nou del matí. Com dèiem, que avui una de les qüestions clau és, evidentment, que és diumenge d'operació retorn d'aquest macropont del desembre, després de 5 dies de festa, per alguns, òbviament, per alguns ha estat fins i tot més llarg i s'ha agafat alguns dies més, però en tot cas és una operació tornada important. El dispositiu de trànsit es posa en marxa al punt del migdia. La previsió és que al llarg del dia d'avui tornin a Barcelona i l'àrea metropolitana prop de 250.000 vehicles, i com ja és habitual, la P7 és una de les vies que pot presentar potencialment més problemes, per tant, que té més ulls ficats al damunt. També poden tenir complicacions d'altres, com l'A2, la C16, la C17 i la Nacional 260, i per millorar-ne la fluïdesa i evitar cues, especialment d'entrada a la capital del país, s'han previst, Aurora Rodríguez, algunes mesures excepcionals.
Sí, a la P7 s'obriran carrils addicionals d'entrada a Barcelona entre Sant Celoni i Montornès del Vallès i entre Vilafranca del Penedès i Molins de Reis. A més, entre les 3 de la tarda i les 10 de la nit en el tram entre Gelida i Martorell cap a Barcelona, la velocitat màxima es reduirà a 100 km per hora. I entre les 5 i les 10, a la majoria d'autopistes, els camions més grans tindran prohibit circular i la resta només podran anar pel carril de la dreta sense poder avançar. Una altra mesura per alleugerir el trànsit es farà a la C58, on el carril Bus Bau estarà obert per tots els vehicles en direcció Barcelona, i durant tot el dia el Servei Català de Trànsit farà volar un avió i dos helicòpters amb l'objectiu de reforçar el seguiment d'aquest dispositiu.
Sobre aquesta operació tornada, també a l'aeroport del Prat avui s'hi viu el dia més trànsit de tot el pont. Estem parlant de 870 operacions programades en total des de dimarts i fins avui. Hi ha previstos o s'han fet prop de 4.800 vols. Això és un 16% més que en els mateixos dies de l'any passat, quan els festius van caure, això sí, diferent, en dimarts i en dijous. I encara més, un 47% més que l'any 2019, tot just abans de la pandèmia. Segons Vueling, la majoria de vols que arribaran avui a Barcelona vindran de Màlaga, que ha estat una de les principals destinacions turístiques dels catalans que aquests dies han agafat un vol. La companyia també destaca altres ciutats com Milà, Roma i Lisboa. I després d'aquest pont de la Constitució, o d'aquest pont de la Puríssima, a les portes del Nadal, el sector de la neu, que ha viscut un bon pont, viu, efectivament, un dels seus millors moments, i això contrasta amb una situació laboral, que és la dels temporers de la neu, que també existeixen i que tenen molt complicat per trobar llocs on viure durant aquesta època. Expliquen que la manca d'oferta i l'elevat preu de l'habitatge, que creix pel gran nombre de pisos turístics i segones residències, els hi posa molt difícil la situació, i és per això que demanen solucions a curt termini. Trini Huguet.
És el cas de molts treballadors a la Vall d'Aran. Han decidit viure en autocaravanes perquè no poden pagar un lloguer durant la temporada. Això s'hi afegeix que a la comarca està prohibit quedar-se a dormir als pàrquings. N'ha parlat a RAC1 la portaveu del col·lectiu Todos Somos Vaqueira, Liz Corés.
Se alquilan auténticos zulos, apartamentos muy pequeños sin contratos de alquiler, e incluso pues para pasar temporadas pequeñas han llegado a ofrecer trasteros.
Qui també pateix aquesta problemàtica és la Cerdanya. L'hostal Pas de la Pera fa 6 anys que, a banda de la feina, també ofereix l'habitatge i menjar. El propietari de local, José Luis Sierra, ha assegurat a RAC1 que sense un lloc on viure, pocs acceptarien treballar a l'hostal.
És supercomplicat trobar gent. És l'única forma de que vingui gent a treballar. Perquè aquí al poble, per exemple, no hi ha possibilitat de lloguer, els pobles del costat està molt car, llavors és l'única opció que tenim. Cada cop és més imprescindible oferir el tema de l'allotjament.
Tots es destaquen que la inflació cada any puja, cosa que agreuja la situació, encarint encara més l'habitatge i els lloguers.
Les 8:20, doncs encara parlen de turisme nadalenc. Atenció a la ciutat de Barcelona, perquè davant d'unes imatges que segur que heu vist tots els últims dies, l'Ajuntament ha hagut de prendre mesures per l'allau d'instagramers que cada dia envaeixen la calçada del Passeig de Gràcia per fer-se fotos amb l'enllumenat nadalenc. Segur que si us heu passejat deveu haver vist que hi ha moments, quan es posen els semàfors en vermell, que, en fi, que hi ha una pila de gent saltant a la calçada a fer-se aquestes fotografies. I des de fa un parell de dies, si us heu passejat, deveu haver vist que en certs moments s'acordonen, s'han hagut d'acordonar les voreres del passeig, cosa que ja és prou difícil en si mateix, però s'han acordonat aquestes voreres del passeig i s'ha reforçat la presència de la Guàrdia Urbana. El cas és que, com dèiem, hi havia moltes persones que s'entretenien a fotografiar-se amb els llums de fons mentre el semàfor dels vianants es anava posant en vermell i aleshores, òbviament, entorpien el trànsit. Problema que s'ha intensificat ara durant el pont. Doncs bé, com a mesura puntual, fa 3 dies que es precinten els laterals. No n'aprenem. O sigui, necessitem que ens precintin els laterals del Passeig de Gràcia per no saltar. Les cintes es retiren, això sí, al vespre, quan l'afluència de gent va a la baixa. 9 minuts i 2 quarts de 9. I atenció a aquesta informació que us avança RAC1, atenció al nou projecte que està preparant Rosalia, en aquest cas a Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha pogut saber el Via Lliure, la cantant de Sant Esteve Sesrovires, una de les personalitats musicals més importants del món, està projectant uns estudis en un edifici de l'Hospitalet que es convertiria, per tant, en la seva base d'operacions. De fet, hi ha encarregat el projecte a un prestigiós despatx d'arquitectura de Barcelona per dissenyar aquest espai. Això després que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que l'artista, que ha viscut als Estats Units els últims anys, té previst instal·lar-se a Barcelona i que busca casa a Vallvidrera, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Tot plegat després de la separació amb el també músic Raúl Alejandro, amb qui tenia previst viure en un palau modernista a Manresa. En té més detalls d'aquesta informació, Clara Molins.
Sí, l'estudi de la Rosalia se suma als més de 450 artistes i col·lectius que en els últims anys s'han instal·lat a l'Hospitalet. És el que s'anomena districte cultural. Inicialment ocupava un polígon industrial d'unes 25 hectàrees entre els barris de Sant Josep, Centre i Bellvitge, però ara s'ha expandit per tota la ciutat. La coordinadora del districte cultural de l'Hospitalet, Mireia Mascarell, atribueix aquest boom al fet que l'Hospitalet està molt ben situat i té antics espais industrials disponibles.
Doncs és una ciutat que està molt, molt propera a Barcelona, hi ha transport públic, al costat de la Gran Via, és fàcil d'arribar, s'hi pot aparcar, i sobretot el que hi ha és un teixit de naus industrials i de petits tallers d'oficis que han anat quedant buits en els últims anys. Tota aquesta gent que buscava espais per instal·lar-se ha trobat un ecosistema urbanístic que s'adequa molt al que ells necessiten.
També ha celebrat que un artista com Rosalia, de projecció internacional, hagi escollit l'Hospitalet i ha destacat que mai fins ara havia reunit tot aquest talent.
Encantats de que vinguin estrelles, que en tenim unes quantes, també en l'àmbit de les arts visuals, i encantadíssimes de que vingui gent jove que comença i que venen amb tota l'energia i les ganes de fer projecte. El que ens interessa a nosaltres és que intentar que tota aquesta creativitat i talent que hi ha a l'Hospitalet, que no havíem tingut mai amb tanta quantitat, tingui un impacte amb la ciutadania.
El perfil d'aquests creadors és de col·lectius i artistes joves de l'àmbit de les arts visuals, dels dissenys creatius, sobretot l'industrial, i del sector musical, que desenvolupen projectes de creació contemporània.
7 minuts i 2 quarts de 9, per tant, la informació que us avança el Via Lliure. Rosalia projecta en aquests moments un estudi a l'Hospitalet de Llobregat, que seria la base d'operacions en el seu retorn a Catalunya. 6 minuts i 2 quarts de 9 del matí. per cert, un apunt en àmbit també cultural. D'aquí a uns minuts, a les 9 del matí, s'obre la capella ardent de l'actriu Itziar Castro a Pallejà, al Baix Llobregat, que és la localitat on viu la seva mare. La vella estarà oberta al públic tot el dia i demà, de les 9 del matí a les 4 de la tarda. D'aquesta manera, tothom que vulgui podrà passar a dir-li un últim adeu. Recordem que l'actriu de 46 anys va morir de forma sobtada la matinada de dijous a divendres mentre mirava els assajos d'un espectacle de natació sincronitzada a Lloret de Mar, a la Selva. Encara s'investiguen, de fet, les causes de la mort, però les primeres hipòtesis apuntaven a una aturada cardiorrespiratòria. Itziar Castro, que era coneguda, com sabeu, pel seu paper a la sèrie Vis a Vis, però que va tenir una llarga trajectòria en el món del cinema i del teatre. Va participar, per exemple, a Campeones i a la pel·lícula Pieles, que li va valdre la nominació al Goya a millor actriu revelació. De fet, insistim, d'aquí uns minuts a les 9, d'aquí a 36 minuts sobre la Capella Ardent a Pallejà per Itziar Castro. En un diumenge en què un dels protagonistes del dia serà Javier Milei, qui serà oficialment avui nou president de l'Argentina. Milei pren possessió avui amb l'absència, per cert, destacada de representants importants del govern espanyol. No hi serà Pedro Sánchez, no hi serà cap ministre. En canvi, Milei sí que tindrà el suport de bona part dels partits de la dreta espanyola i també del rei d'Espanya, que ahir es va fotografiar amb el nou president argentí. Precisament d'això en parla avui el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que dona una entrevista al diari El País, que justifica la falta de presència de l'executiu de Pedro Sánchez perquè Espanya, diu, ja està representada institucionalment pel rei i també hi haurà, diu, el secretari d'Estat. Això sí, el ministre reconeix que el president espanyol no ha felicitat Javier Milei per la victòria, sinó que el govern va emetre un comunicat desitjant bona sort a l'Argentina amb aquesta nova etapa. Una etapa que comença avui, que haurem de veure en els pròxims dies si es fidelitza a través de les promeses radicals que va llançar Javier Milei. Perquè recordeu que en campanya electoral, per exemple, l'ultradretà va dir que eliminaria el peso, que és la moneda actual, i que introduiria el dòlar americà, també que privatitzaria les empreses públiques, i fent gala de la motosserra que brandava els seus mítings, va prometre també que reduiria la quantitat de ministeris. De fet, ja ho ha anunciat, el nou govern passarà de tenir 18 carteres a 8, perquè entre altres ha suprimit ministeris com el d'Educació, Sanitat, Cultura i Dones. Anem cap a Buenos Aires. Berta Reventós, bon dia.
Bon dia. La plaça del Congrés ja està a punt per rebre la militància de Javier Milei, convocada per donar suport al nou president. Després de la cerimònia de traspàs de poder, carregada de simbolisme a l'Argentina, Milei farà un discurs a l'escalinata del Parlament, participarà d'una missa interreligiosa a la catedral i rebrà mandataris internacionals a la Casa Rosada, entre els quals el rei d'Espanya, Felip VI, amb qui ja s'ha reunit per parlar de les relacions bilaterals.
Bueno, hablaremos de la situación de Argentina y de España y de los lazos que nos unen y tratar de profundizarlos.
El presidente de España no le ha felicitado.
Bueno, son cosas que pasan.
El líder de Vox, Santiago Abascal, o membres del Partit Popular com Esperanza Aguirre i Cayetana Álvarez de Toledo, també han viatjat a l'Argentina per donar suport a Milei. Destaquen també l'assistència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky i les absències dels presidents del Brasil i Colòmbia, Lula da Silva i Gustavo Petro. Tot plegat coincideix amb el 40è aniversari de la recuperació de la democràcia a l'Argentina.
Gràcies, Berta Reventós, des de Buenos Aires. Com hem dit, tampoc hi serà en aquest primer dia en la presa de possessió de Javier Milei com a president de l'Argentina, Pedro Sánchez, que de fet ahir era a Berlín al Congrés del Partit Socialdemòcrata Alemany i des d'on va aprofitar per alertar precisament sobre els avenços de l'extrema dreta a totes les democràcies occidentals.
We've seen it. Ho hem vist en democràcies avançades com als Estats Units, però també en el passat, al Brasil i ara a l'Argentina. Ho estem veient a Europa. S'està lliurant una batalla entre la ciència i el negacionisme, entre el feminisme i el sexisme, entre els drets humans i la guerra, entre la cultura i la censura. Això és el que està en joc, aquí i ara. And right
now. Doncs aquesta referència que va fer als drets humans no és una casualitat. Avui és el dia dels drets humans. Avui que Javier Milei serà president de l'Argentina, avui és el dia dels drets humans i que a més se celebren 75 anys de la Declaració Universal de Drets Humans que es va fer tal dia com avui, l'any 1948 a París. Hem parlat del ministre Álvarez parlant de la presència o la falta de presència d'alts càrrecs del govern d'Espanya a l'Argentina en el primer dia de Javier Milei com a nou president. El ministre d'Exteriors també parla avui al diari El País de la posició d'Espanya respecte a Israel, malgrat la tensió diplomàtica de les últimes setmanes per les declaracions de Pedro Sánchez al Pròxim Orient. Mira d'aclarir-ho, José Manuel Álvarez. Diu que no hi ha cap dubte d'on se situa Espanya sobre el conflicte a Gaza. Diu que la condemna de l'atac del 7 d'octubre és clara i considera Hamas una organització terrorista i reitera que reconeix el dret d'Israel a defensar-se, ajustant-se, això sí, al dret internacional humanitari. I a vegada torna a demanar que es deixin anar els hostatges, però també que es protegeixi la població civil a Gaza. Precisament sobre les víctimes civils, atenció a la informació que ha publicat el diari israelià Haaretz. Un 60% dels morts a Gaza per culpa dels bombardejos israelians són civils. Un 60%. Aquesta proporció seria, segons el diari Haaretz, la més alta de tots els conflictes que hi ha hagut al món des de l'inici del nou segle. Això vol dir que dels 17.700 morts del dia 7 d'octubre, això són dades del Ministeri, en aquest cas controlat per Hamas, més de 10.500 serien civils, Aurora Rodríguez.
També assenyala que és la guerra en què Israel ha matat més civils i a un ritme ràpid, sobretot per l'ús de la intel·ligència artificial a l'exèrcit. També critiquen que Israel mai havia atacat amb tanta llibertat i impunitat edificis públics com hospitals, escoles i ajuntaments. Unes dades que posen contra les cordes Netanyahu, que des del principi de l'ofensiva ha dit que només atacava posicions de milicians palestins. La seva estratègia militar ha despertat sospites fins i tot entre els seus aliats. Els Estats Units han arribat a reclamar que l'exèrcit hebreu no bombardegi zones on hi ha civils.
Això malgrat aquest divendres, Washington, recordeu, va vetar l'alto el foc immediat a Gaza al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Ahir el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, els ho agraïa.
Agraeixo molt la posició correcta dels Estats Units al Consell de Seguretat. També la d'altres països que han entès que és impossible d'una banda donar suport a l'eliminació de Hamas i de l'altra demanar el cessament de la guerra que impedirà que s'elimini el grup islamista. Per tant, Israel continuarà aquesta guerra justa per eliminar Hamas, que és l'objectiu final.
També ha crescut la pressió internacional contra Israel, però continua bombardejant la franja, l'exèrcit hebreu, intensifiquen els atacs al sud, el setge ja és pràcticament a tot el territori de Gaza. L'ONU ja ha avisat que la meitat de la població s'està morint de gana i Metges Sense Fronteres alerta que Rafah ja no pot acollir més desplaçats. De fet, hem sentit en les últimes hores com alçaven la veu diversos primers ministres europeus, són Pedro Sánchez, el belga Alexandre De Croo, l'irlandès Leo Varadkar i el maltès Robert Abela. En una carta han demanat al president del Consell Europeu, Charles Michel, que la cimera comunitària de dijous que es fixi una posició clara i comuna sobre la guerra a Gaza, més d'exigir un alto el foc humanitari. Passa un minut de 9:15. I ara que parlem també de drets humans, l'últim Nobel de la Pau, l'activista iraniana Narges Mohammadi, comença avui una vaga de fam per denunciar la repressió al seu país, i ho fa tancada en una presó com a càstig justament per haver difós propaganda contra el règim. Mohammadi serà la gran absent avui a Salvador a la cerimònia d'entrega del premi, que és aquest migdia a Oslo.
L'Institut Nobel ha reconegut la seva tasca en defensa dels drets humans, sobretot de les dones de l'Iran. Ara l'activista es declara en vaga de fam per la falta de llibertat religiosa al règim dels etiolers. En novembre ja havia deixat de menjar per denunciar les condicions sanitàries a la presó on compleix la pena. Els seus familiars, que viuen exiliats a França, recolliran el Nobel en nom d'ella.
Passen 9:15 del matí i un altre punt en àmbit internacional. Estem en la recta final de la cimera de la COP28, que acaba aquest dimarts a Dubai. En principi acaba dimarts, veurem si s'allarga una mica més. Des d'allà ha parlat la ministra per la transició ecològica, Teresa Ribera, que assenyalava l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, com a responsable de la falta d'acord que hi ha en aquests moments entre els participants a la trobada. Sabeu que, bàsicament, s'està intentant vetar o aturar o reduir la presència de combustibles fòssils. Doncs en aquest sentit, Ribera ha fet aquesta crida.
És bastant repugnant que els països de l'OPEP suposin el llistó que s'hauria de posar. No parlem d'eliminar el combustible fòssil demà, sinó almenys de crear les condicions per reduir-los de tal manera que se n'asseguri l'eliminació progressiva.
It won't happen.
De les declaracions de Ribera arriben després que el lobby format per països productors de petroli hagi mostrat el seu rebuig a qualsevol proposta que passi per reduir l'ús dels combustibles fòssils. Tot plegat ahir que també es va anunciar que la pròxima cimera del clima es farà a l'Azerbaidjan. tampoc no era d'estranyar que hi haguessin oposicions a la reducció de l'ús dels combustibles fòssils, tenint en compte que es fa a Dubai la cimera, i que per tant la presidència d'aquesta cimera és d'un dels països que en fabrica més. Per cert, ahir la imatge del dia la van protagonitzar uns activistes climàtics que van tenyir de verd fluorescent els canals de Venècia, i ho van fer per protestar precisament contra la COP28, que qualifiquen d'un altre fracàs.
Volen denunciar la inacció de les polítiques climàtiques. A banda de tenyir de verd els canals, també van penjar una pancarta al pont de Rialto, en què ahir s'hi podia llegir: mentre el govern parla, nosaltres pengem d'un fil. Tot això mentre sonava de fons la banda sonora de la pel·lícula Titanic, per remarcar, diuen, el futur catastròfic que creuen que li espera la ciutat. Les protestes també es van repetir a altres ciutats italianes com Roma i Milà.
Això mentre hem sabut aquesta matinada que als Estats Units un tornado ha deixat com a mínim 6 morts després d'arrasar diverses ciutats de l'est de l'estat de Tennessee. Aquest era el moment que el tornado passava per Nashville, una de les ciutats més afectades. Aquestes són les imatges gravades per diversos testimonis on es pot veure un gran tornado que, combinat amb una forta tempesta de llamps i trons, destrossa tot el que troba al seu pas i provoca diverses explosions a la línia elèctrica. Segons les autoritats, 86.000 cases, habitatges, s'han quedat sense electricitat i els equips de rescat continuen buscant possibles víctimes entre les destrosses. De moment, insistim, 6 víctimes mortals pel pas d'aquest tornado pels Estats Units. Passen ara 5 minuts a 8:45 del matí. En una setmana estem a les portes d'aquesta setmana que és clau pel català a Europa. Dimarts els ministres d'Afers Europeus es tornen a reunir per debatre sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea, i aquesta serà, per tant, l'última oportunitat sota presidència espanyola del Consell, i per tant la darrera en què Espanya tindrà una mica el control de l'agenda de l'ordre del dia. La trobada es farà marcada per l'informe econòmic que calcula que el cost anual per incorporar el català, el gallec i l'euskera pujaria fins a 132 milions d'euros.
És una despesa que el govern espanyol ja ha dit que assumirà, però que pot jugar un paper clau a l'hora de decidir si l'oficialitat d'aquestes llengües tira endavant o no. Els experts ja avisen, però, que el català té poques opcions de sortir d'aquesta reunió com a idioma oficial. Ens ho explicava ahir al Via Lliure l'especialista en política lingüística a Europa, Vicent Climent Ferrando.
Hi va haver alguns estats que van comentar, doncs ara mateix no és la primera de les preocupacions que té la Unió Europea, és un tema que cal tenir més informació. El que es veu, es sembla, per les declaracions polítiques, que serà una mica una cosa bastant complicada, si no impossible.
Climent Ferrando també lamentava que el debat sobre l'oficialitat del català a Europa s'estigui centrant tant en el cost econòmic de la proposta.
Veurem, per tant, si aconsegueix tirar endavant el català a Europa. De moment, segons alguns experts, com sentíem ara, no és gens fàcil ni probable fins i tot que s'aconsegueixi. I encara en política catalana, la Generalitat ha decidit plantar al govern espanyol el primer Consell de Política Fiscal i Financera de la legislatura, que és aquesta pròxima setmana. Enmig del debat sobre el finançament autonòmic, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ja ha anunciat que no anirà a la trobada que es fa demà a Madrid. És la reunió que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per aprovar el nou camí del dèficit que tindran les comunitats autònomes de cara als pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve. Fons del Departament d'Economia diuen que no hi aniran perquè no ho consideren un òrgan de debat.
El govern ho justifica dient que en aquest tipus de trobades només es transmet informacions a les comunitats autònomes, però que no s'hi debat ni s'hi negocia res perquè l'Estat espanyol té la majoria absoluta dels drets de vot del Consell. També recorden que la Generalitat i la Moncloa tenen converses obertes per al finançament particular de Catalunya, que començaran el primer trimestre de l'any que ve. En lloc de Natàlia Mas, assistiran a la reunió el secretari general d'Economia, Josep Maria Vilarrubia, i la directora general de pressupost, Esther.
Vuit i 37, i un apunt més en la plana política catalana, perquè 6 dies després que s'hagin publicat els resultats de l'informe PISA, resultats que són desastrosos per l'educació a Catalunya, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat que demà al matí farà la primera roda de premsa, analitzant a fons les dades. És una convocatòria que arriba una setmana després, insistim, de saber-se les dades, i després que el departament ha emès missatges sovint contradictoris al llarg d'aquests dies a l'hora d'explicar per què els resultats són tan dolents. Recordem, les proves que es van fer la primavera de l'any passat situen Catalunya per sota de la mitjana europea i en les últimes posicions de l'Estat espanyol. Això en totes les matèries: matemàtiques, comprensió lectora o ciències. En temps de tertúlia mirarem d'analitzar també les possibles causes d'aquests resultats d'aquí una estona amb Jordi Collet, professor en Sociologia de l'Educació a la Universitat de Vic. I una qüestió de què us vam parlar àmpliament ahir, l'acord per regular la intel·ligència artificial a Europa ha rebut l'aval dels experts en la matèria. És una llei que es va aprovar ahir de matinada i que després de diverses reunions maratonianes de la Unió Europea, que dibuixa les línies mestres de la regulació d'una tecnologia que cada cop és més present a les nostres vides. És un text que podria entrar en vigor a principis de l'any que ve i que delimita l'ús de la intel·ligència artificial en funció del risc per les persones. Pels experts, aquest és només un primer pas que es fa des d'Europa, però asseguren que serà una norma que servirà d'exemple i que probablement s'acabi implantant a la resta del món. Ho deia ahir al Via Lliure el president de la Fundació Puntcat, Gerard Roca.
Ara hi ha un marc legal que obliga totes les empreses a que si volen actuar en el mercat europeu han de seguir unes condicions, per exemple posant en marca d'aigua. Què crec que passarà? Passarà igual, crec, que va passar amb el Reglament General de Protecció de Dades. La normativa aplica només a Europa, però ja que la faig servir, l'aplico a gairebé tot el món. Llavors jo crec que aquí a Europa ha tornat a fer una contribució al món.
En canvi, qui no dona un suport en un ànim al text són les empreses que es dediquen a la intel·ligència artificial, tot i que veuen amb bons ulls que la llei tiri endavant, reclamen a Brussel·les que la seva aplicació no suposi un fre pel sector. Reclamació que posen sobre el paper 150 directius d'empreses com Renault, Heineken, Peugeot o Carrefour, que han signat una carta en contra de la regulació perquè diuen afectarà la competitivitat i la sobirania tecnològica d'Europa. Minuts i arribarem a 9:45 del matí. El Departament de Salut de la Generalitat no abandona la idea de prohibir fumar a terrasses i a l'interior de cotxes. El conseller Manel Balcells admet avui en una entrevista que no ho podrà fer realitat aquest any com volia, però diu que continua treballant-hi. En aquesta entrevista, que és a La Vanguardia, Manel Balcells, el conseller, explica que estan mantenint converses amb la Conselleria d'Empresa i Treball, també amb el Gremi de Restauradors i amb l'Agència de Salut Pública. Balcells insisteix que s'han de protegir els fumadors passius a les terrasses de bars i restaurants. És un debat, per cert, recurrent, el de prohibir la prohibició del tabac progressiu, perquè l'anterior conseller Josep Maria Argimon ja pretenia tirar endavant la prohibició a les terrasses, però aquesta prohibició va quedar en un calaix després de la crisi de govern que va haver-hi entre Esquerra Republicana i Junts. L'entrevista a Susana Cuadrado i també de l'Antoni López Tobar la trobareu a la pàgina 38 de La Vanguardia. I encara parlant de salut, les infermeres comencen aquest dimarts una vaga definida. Denuncien que la signatura del nou conveni de treballadors de l'Institut Català de la Salut menysprea la seva professió. El principal problema que hi troben és que la major part de les millores salarials beneficien els metges i per això diuen que és un acord classista. També afegeixen que porten anys fent tasques que no els corresponen i que no acaben cobrant. I per tot plegat, el Col·legi d'Infermeres lamenta que un 20% de les professionals acaben abandonant la seva feina. Però les infermeres no seran les úniques que protestaran aquesta setmana. Dimarts i dimecres també van a la vaga auxiliars d'infermeria, personal administratiu i fins i tot treballadors de manteniment del centre sanitari. S'han conjurat per denunciar que el tercer acord de l'ICS deixa a l'estacada tots aquells que no són metges. Adrià de les Heres.
Ho defineixen com un pacte desigual i classista. Ho ha dit a RAC1 la presidenta del Sindicat Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, i el representant de CATAC CTS, Jesús Frías.
Estem fent cada vegada més tasques, però en canvi sense reconeixement. Sembla que la sanitat només són els metges.
Han fet un model retributiu per a metges i un model retributiu diferent per a tota la resta de personal. És evident que el 80% segurament de l'acord serà per retribuir metges.
El Col·legi d'Infermeres no es posiciona respecte a la vaga, però sí que comparteix que és un acord injust. La seva degana, Glòria Jodar, reclama millores per evitar que més professionals abandonin la carrera.
Jo crec que el que està passant és que s'estan sumant diversos aspectes que fan que et facin plantejar com a professional i com a persona doncs un canvi. O sigui, o canviem aquí o marxem, no?
En aquesta línia, i segons dades del col·legi, més de la meitat de les infermeres han pensat algun cop en abandonar la professió.
3 minuts per 9:45 del matí. La Fundació Arrels busca 500 voluntaris, però per allà, per fer un nou recompte de persones sense sostre a Barcelona. Aquest recompte es fa dimecres. Estan buscant, insisteixo, 500 voluntaris. Es fa dimecres a la nit i l'objectiu és arribar al màxim de barris possibles de la ciutat, perquè segons l'últim cens, atenció que a Barcelona hi ha 1.200 persones que cada nit dormen al ras. L'entitat creu que aquest any la xifra podria créixer encara més. El director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, explicava a RAC1 que és molt important fer aquest recompte per veure quina és l'evolució i si efectivament la tendència és a l'alça, a banda reclamar que es destinin més recursos per ajudar aquestes persones.
Estem en una crisi inflacionària en aquests moments. Totes les crisis que hi ha hagut, sobretot les que acaben derivant en crisi
crisi econòmica el que fa és que augmenti la pobresa, i si la pobresa augmenta fa que les persones pues, acabin algunes d'elles al carrer. Per això, si no tenim solucions per evitar-ho, com poden ser solucions residencials, doncs al final és, la lògica és que malauradament la situació anirà empitjorant.
Busquets també assegura que l'hivern és una època especialment complicada pel fred i les baixes temperatures, però insisteix que també cal actuar la resta de l'any. És una crida al voluntariat que, per cert, comença a ser la tònica habitual en una pila d'associacions que alerten que els està costant i molt trobar gent, trobar voluntaris. De fet, entitats com Càritas o com Punt de Referència diuen que la pandèmia ha significat un abans i un després a l'hora de rebre nous voluntaris i que, com a conseqüència, ara necessiten destinar més recursos econòmics i esforços per fer les seves activitats habituals.
Les entitats també han apuntat que els joves són un dels col·lectius que participa menys en aquestes accions socials, tot i que la tendència a la baixa afecta també altres franges d'edat. N'han parlat a RAC1 el secretari presidencial de Càritas, Lluís Miquel Luna, i la directora de Punt de Referència, Rita Graner.
Aquest afany del sistema per fomentar sobretot el consum, oblidar-se de treballar per la comunitat, tot això també està incidint d'una manera forta.
Crec que és la suma de molts factors, però en conjunt, des d'aquest moment d'inestabilitat general, veiem que les persones tenen més necessitat de mirar-se cap a un mateix que no pas de sortir en fora.
Tant Luna com Graner han mencionat les xarxes socials com una de les eines per arribar i conscienciar a més persones.
Pràcticament 3 quarts de 9 del matí, de seguida anem amb la informació cultural i la resta dels esports, però abans, després d'arrencar, és que això no s'acaba mai, el Croquet Gate, després de muntar pràcticament un conflicte diplomàtic amb el Regne Unit, demà surten a la venda per fi les croquetes de paella i xoriço del Nando Jubany. Segur que el xef i col·laborador d'aquest programa ha confirmat al Via Lliure, ja fa dies que vam dir que era ell el responsable d'aquestes croquetes que van ser portades al Times britànic perquè van sorprendre i que, perquè només es venien al Regne Unit. I va confirmar ja al Via Lliure que des de dilluns es podran trobar als supermercats amb Ameller Origen i que a partir de dimecres seran al bon preu. Fins ara només eren al Regne Unit a la cadena britànica de Marks & Spencer, que és qui li va encarregar a Nando Jubany que les fes específicament de paella i de paella de xoriço, a més a més. Recordem que les croquetes, insisteixo, es van viralitzar de mala manera arran de diverses piulades de Twitter de gent que les havia anat a comprar i van acabar sent portada del diari britànic The Times i van generar comentaris fins i tot de l'ambaixador britànic a Espanya. Per tant, si algú les vol tastar i dir què hi pensa, a partir de demà als comerços. 3:15. I parlant de vendes, quan falten poc més de 3 setmanes per Nadal, les botigues es van omplint, òbviament, de productes nadalencs. D'entre tota l'oferta, el que està tenint un boom gran els últims anys són els calendaris d'advent. Tradicionalment era un producte que hi havia bàsicament xocolata i dolços adreçats als infants, però ara s'estan venent amb tota mena d'articles, des de peces de moda fins a cerveses. S'han convertit en una nova eina de màrqueting per moltes marques, Raül Martín.
No només les grans empreses de xocolata venen aquests famosos calendaris. Marques de tota mena els han començat a utilitzar per promocionar-se i augmentar així les vendes. Ho expliquen a RAC1 el director de l'Escola de Disseny de la Ramon Llull, Paco Gil, i el coordinador del grau de publicitat de la mateixa universitat, Josep Maria Pícola.
Qualsevol tradició tan arrelada amb una cultura de consum i una cultura molt arrelada doncs, a tota Europa, com et deia, aprofiten aquesta tradició tan arrelada i, evidentment, s'estén a altres sectors.
És una manera de donar a conèixer diferents productes a clients o que no són els habituals o clients d'aquestes marques que sent habituals potser no coneixen segons quina varietat.
Tots dos destaquen que la tradició i el funcionament dels calendaris d'advent fan que tinguin èxit, tot i que ningú se li escapa que el preu és superior al que costen en conjunt dels productes que inclou.
Passen ara 2:45 del matí. De seguida, els Premis Europeus del Cinema, que van tenir accent català, i també l'Agenda Cultural del Dia.
Un moment, mireu a càmera.
Lluís!
Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xanescat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Apunta't fins l'11 de desembre a xanescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai, perquè cada dimarts i divendres per només 2 euros ja pots de fins a 120 milions. I ben remilionari, perquè si et toca l'Eurojackpot no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida dèiem la informació cultural, però abans un pas per la informació de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones que s'estaven barallant a l'aeroport del Prat. Tots ells es dediquen de forma il·legal a embolicar en plàstic les maletes dels passatgers. Això ho han confirmat fonts del cos dels Mossos a RAC1. Hi ha un vídeo que corre per les xarxes socials on es veu com comencen a colpejar-se amb els plàstics que fan servir per embolicar l'equipatge, i un d'ells, de fet, acaba ferit, acaba ensangonat. El motiu seria, segons les primeres investigacions dels Mossos, una disputa pel territori, després que un d'ells es va posar a captar clients en una zona que, per entendre'ns, no era la seva. Insistim que tot això és il·legal. Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets que es van produir ahir cap a les 6 de la tarda. I a Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, han trobat un cadàver surant al mar. És un testimoni que va avisar els Mossos cap a les 12 del migdia perquè va veure un cos des de dalt d'un vaixell. Després d'això, la policia i els bombers van activar els seus equips per rescatar el cadàver. Els Mossos hi han obert una investigació i, segons les primeres informacions, la víctima seria un home, però de moment no se'n sap ni la identitat ni les circumstàncies de la mort. Mentrestant, a Barcelona, un home ha atropellat 2 persones al centre de la ciutat amb una moto robada. Després de l'accident, l'home va fugir sense socórrer les víctimes. Els Mossos, però, el van aturar poc després, a mig quilòmetre del carrer de l'atropellament, mentre conduïa de forma temerària. I un cop detingut, van comprovar els Mossos que la moto era robada. Els 2 vianants tenien ferides lleus i en un primer moment els van haver d'atendre a l'Hospital de Sant Pau. I encara en l'àmbit de la mobilitat, la Guàrdia Civil investiga un veí de Lleida que va circular durant 21 quilòmetres en sentit contrari a l'A2. En direcció a Osca, 21 quilòmetres per l'A2 en contradirecció. El conductor és un home de 32 anys que, a més, circulava begut. Va passar la matinada de divendres a dissabte, 2 patrulles van veure l'incident i van començar a perseguir-lo. Un cop van poder aturar-lo, l'home va donar positiu al control d'alcoholèmia. Ara el cas està en un jutjat de Fraga que l'investiga per conduir begut, a més de circular, evidentment, en sentit contrari per l'autovia. I obrim ara plan audiovisual, ara sí, amb els Premis Europeus de Cinema que es van lliurar ahir a Berlín, que van tenir accent català, però que van coronar sobretot com a millor pel·lícula europea Anatomia d'una caïda. En parlàvem ahir amb els pantalleros, que els van cantar Anatomia d'una caïda, de la francesa Justine Triet. Aquesta Anatomia d'una caïda va arrasar, també es va endur el premi a la millor direcció, millor guió i millor actriu per Sandra Hüller. La cinta ja partia com a favorita de la nit amb 4 nominacions, que són els premis que finalment s'ha acabat enduent cap a casa. La directora va dedicar el guardó a tot l'equip que hi havia darrere la producció.
I want to thank...
Vull donar les gràcies primer de tot al meu equip de producció per haver-me donat suport i haver confiat en mi des del primer moment, fins i tot quan estava de mal humor, però sobretot vull agrair aquesta nit la tasca que ha fet l'equip meravellós que hi ha al darrere de tot això, que ha treballat amb mi des de l'ombra.
Més enllà d'això, el cinema català, com dèiem, va estar-hi molt present al palmarès. A l'apartat tècnic es van dur 2 reconeixements. La pel·lícula La Sociedad de la Nieve, del J. Bayona, que per cert s'estrena la setmana que ve, no us podeu perdre. Es van dur el premi als millors efectes visuals i també el de maquillatge i perruqueria. Aquesta Sociedad de la Nieve que narra la història d'aquell accident aeri dels Andes que ja fa temps va tenir una pel·lícula, que era Viven, sabeu. La producció catalana també, Robot Dreams, de Pablo Berger, va guanyar el premi a millor pel·lícula d'animació en una setmana que ha estat fantàstica per ells, perquè també ha estat inclosa entre les 30 finalistes que opten a l'Oscar en la categoria de la pel·lícula d'animació. Recordem que la pel·lícula parla de la història d'un gos que viu a Manhattan i que es construeix un robot que acaba sent amic seu. A l'hora de recollir el guardó, el director va animar el sector a explorar les possibilitats que ofereix l'animació.
I know there are many filmmakers here.
Sé que hi ha molts directors aquí, així que us animo a explorar les infinites possibilitats de l'animació. És meravellós. Vull compartir aquest premi amb els creadors espanyols de la indústria de l'animació. Això és per vosaltres, nois. Moltes gràcies.
This is for you guys. Thank you very much. Thank you.
I, per altra banda, també va ser protagonista Isabel Coixet, que va rebre el premi a l'èxit europeu en el cinema mundial per la seva trajectòria cinematogràfica. En el seu discurs, la directora catalana va dir que darrere d'una càmera no hi ha fronteres i va dedicar el premi a totes les dones cineastes a qui alguna vegada la indústria ha menystingut.
I make films all around the world because...
Faig pel·lícules per tot el món perquè a la meva carrera aviat vaig aprendre que darrere una càmera no hi ha fronteres, ni passaports, ni banderes, ni límits. Tant de bo el món fos així.
L'encarregada de presentar la directora va ser, per cert, l'actriu Laia Costa, que va destacar de Coixet la seva intel·ligència, bondat i generositat. Fora del palmarès final, per cert, van quedar la coproducció vasco-catalana 20.000 espècies d'abejas, la pel·lícula, per cert, amb més nominacions als Goya, que optava al guardó de millor òpera prima, i també va quedar fora dels premis el curtmetratge La herida luminosa, del català Cristian Avilés. Ara, el dia que avui tanca el Manga Barcelona. Per segon any ha omplert la Fira de Gran Via, el Saló. Aquesta edició s'havia ampliat 3.000 metres quadrats. De fet, ha exhaurit totes les entrades per accedir-hi. Fins i tot s'hi han pogut veure llargues cues a l'exterior del recinte per poder entrar. Ara bé, les aglomeracions no han impedit una nova cita amb èxit que s'acaba avui amb una jornada dedicada a Digimon.
Jo només vull estimar-te i tot el meu amor donar-te.
S'hi projectaran dues pel·lícules. A les 11 del matí es pot veure Digimon Adventure Last Evolution. A les 3 de la tarda, Digimon Adventure 2 The Beginning, el film que s'acaba d'estrenar als cinemes. I pels fans de l'anime en català, a les 5 s'emet Detectiu Conan Black Iron Submarine.
Ja t'ho vaig dir, Sherry. No tens escapatòria.
En el dia que avui també es farà la preliminar espanyola de la K-Pop Dance Fight Fest, que escollirà l'equip que representarà Espanya a la competició europea de balls de K-Pop, que és aquest tipus de música que ve de Corea i que ara mateix és tan popular, i que es farà a Nàpols, a més d'una taula rodona sobre el bon estat de salut del manga a l'estat espanyol i de l'otakuis, que escollirà els otakus que més en saben de la cultura japonesa. Coincidint amb aquests dies clau pels fans del manga, ahir vam saber que Bola de Drac està perdent la seva capacitat referencial entre els joves. Sembla que el lideratge, per el que ens deia la Sandra Sotillo, que es va passejar per el Saló del Manga, és bàsicament ara mateix per una altra de les sèries mítiques del món de l'anime, com One Piece, que per cert també es pot veure a Televisió de Catalunya. De tot plegat, també parlar ahir al Via Lliure amb l'Oriol Estrada, divulgador de la cultura japonesa, especialitzat en manga, que ens va explicar un fet curiosíssim, que una pila de gent, potser que ens esteu escoltant a aquesta hora, no sabíeu, fans de Bola de Drac, que és que la sèrie a Catalunya va arribar censurada.
L'hem vist a la tele, perquè les contínues reposicions que s'han fet durant anys. Pues quan tens els DVDs o els Blu-rays i poses el doblatge en català i veus això, no veus que aquesta escena no està doblada, i si no està doblada és perquè no es va emetre en el seu moment, no es va fer el doblatge i venia retallada aquella escena.
Són escenes retallades, bàsicament, de les primeres temporades de la part eròtica de la sèrie, que potser els espectadors de l'època de Bola de Drac no sabíem que hi havia tota aquesta part, i de la càrrega també violenta. Va arribar censurada a Catalunya. A la conversa s'hi va afegir l'actor Joan Pera, que va ser el director de doblatge en català dels primers episodis de la sèrie, i que va explicar que ell mateix havia advertit a TV3 que els capítols estaven una mica pujats de to.
Sí que va semblar fort i fins i tot vaig avisar, dic, escoleu, això és molt fort. No, això és un èxit mundial. I jo vaig pensar, mare de Déu, un èxit mundial, això.
Però tu vas alertar llavors a TV3, eh? De compte que estic doblant una cosa una miqueta bèstia.
Sí, que em sembla que és molt fort, això no us ho deu haver mirat, jo què sé.
Així ho deia Joan Pere. Tots dos van coincidir que hi ha relleu generacional en l'afició per aquest tipus de continguts, i que afegien que estem en un molt bon moment pel manga i per l'anime en català. 3 minuts i arribarem a les 9 del matí, i en plana musical, Alejandro Sanz, un dels noms del dia, va omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona en el penúltim concert de la seva gira.
Fui buscant el seu momento, música que cuando
llega. Així sonava, amb un públic absolutament entregat al Sant Jordi. Va cantar totes i cadascuna de les seves cançons, fet que va emocionar l'artista, que es va mostrar molt agraït després que el mes de maig va confessar que estava cansat i trist, que li costaven els concerts. Ho va seguir tot plegat l'Arnau Mulet.
Alejandro Sanz va aparèixer acompanyat de la seva banda i després d'un parell de cançons d'escalfament va saludar el públic.
Bona nit, com estan? Que alegria haver-les aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este concierto 99.
Va desplegar un gran catàleg de cançons sense oblidar-se dels seus grans clàssics com Amiga Mia, Looking for Paradise o Cuando Nadie Me Ve. I abans d'acabar va deixar clar que aquell concert no era un comiat sinó un fins aviat.
Veremos, ¿no? Porque eso es lo nuestro. Volver.
I va rematar la nit fent embogir el Palau Sant Jordi amb el Corazón Partido.
Així sonava el concert d'Alejandro Sanz i el Sant Jordi. Pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, últim dia, com dèiem, del Saló del Manga, s'estrenen a Barcelona les japoneses Baby Metal. Mare Déu senyor. El grup és el pioner de l'anomenat Metal Kawaii, que barreja elements de la música metal amb el pop japonès. Avui oferirà el seu primer concert a Barcelona després que el 2020 l'hagués de suspendre per la pandèmia. I del Japó a Eslovènia, amb Joker Out. Avui actua Razmataz, el grup que va representar Eslovènia a la passada edició d'Eurovisió. Els eurofans, per tant, que poden tornar a reviure el concurs a la sala Razmataz, com dèiem, amb aquesta cançó que es diu Carpe Diem, que va quedar... A veure, no va quedar de les primeres. Va quedar 21a. Posició. I acabem amb producte nostrat, ara sí, amb Alba Armangou.
Debemos aprender a florecer.
La cantant i trompetista barcelonina que actua avui al Cafè